A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Quart d'onze del matí estàvem fent el tafaner amb en Valen Montgai, com que fa 4 dies la Guia Michelin donava a conèixer les estrelles d'aquest any, a part que ja ho saben que està d'aniversari aquesta publicació de referència tan qüestionada i a la vegada tan reverenciada, per dir-ho d'alguna manera, en el món de la gastronomia. Doncs li preguntàvem a en Valen Montgai si havia anat a menjar mai al celler de Can Roca, els germans en Roca, que han estat, diguem-ne, els grans triomfadors de l'edició d'aquest any. Valen Montgai, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I diu en Valen que és on ha menjat millor.
A la meva vida.
A la teva vida.
Sí, sí, uns sabors molt, molt, molt autèntics, unes combinacions, uns productes, tot. El restaurant era l'antic que tenien, al costat d'on els seus pares tenen el bar aquest de carretera, no? On serveixen àpats, doncs, per gent treballadora, per menús baratets, però molt ben fets, i on precisament dina i sopa, doncs, el personal del restaurant. Ells surten d'un restaurant, van a un altre per menjar.
Entesos?
Sí, sí. Bueno, ho feien, perquè ara, clar, ho van traslladar al restaurant. Ara, en teoria, per això han aconseguit la tercera estrella, perquè la cuina ja era prou bona llavors, però, clar, el local no donava tantes prestacions i tantes possibilitats com l'actual, on han rebut la tercera estrella, i era on feien abans els càterings i tot això.
D'acord. Com que estem parlant amb un xef a qui li agrada, com a tots, voltar món, s'aconsegueix aquesta estrella o quan un va al celler de Can Roca, què veu que no vegi en altres llocs? Una forma de funcionar? Com es fa això?
Bueno, no sé, ja intueixes una harmonia, no? Perquè tens allà, pues, una família dedicada a un objectiu, no? Que és donar plaer a tota la gent que va a casa seva, i que en molts llocs, pues, és un equip format, doncs, per gent que cobra un sou, que avui poden estar allà i demà poden marxar a un altre lloc, o es poden cansar, es poden dedicar a una altra cosa. Allà, pues, són tres germans, sense tenir en compte la resta de la família amb els pares al costat.
Sí.
Bueno, que poca cosa deuen fer, suposo, ja deuen estar jubilats, ara no ho recordo, però bueno, que clar, són tres puntals, no? Molt importants i fixos allà.
Vols dir una dedicació,
clar,
una vida dedicada,
sí, sí,
al restaurant.
Sí, avui amb uns coneixements, perquè el més petit dels tres germans, que és el que fa les postres, que no me'n recordo ara com es diu, bé, és el més jove i és el més inexpert, per dir d'alguna manera, per edat, no? Però és que el Pitu Roca, que és el que està a la sala, que és el que porta els vins, és que et parla de cadascun dels vins que té, la quantitat de vins que té amb una carta com la del celler de Can Roca, et parla de cada vi, coneguent el tipus de terra on està conreada la vinya, el nom i cognoms del sommelier que ha creat aquell vi, i et parla amb uns coneixements impressionants.
O sigui, les cartes, amb una passió que no...
Clar, i les cartes ja te les porten amb un carro i amb rodes.
D'acord. Allò és una altra... No sé, és una altra divisió de la cuina, veritablement?
Sí, és una altra divisió. I, bueno, i sempre comento amb amics, que també tinc amics que han anat al Bulli ara, que a més porta els diaris que hi van fer l'últim servei de l'any, i ja van tancar de vacances fins al mes de juny. El Bulli està a una galàxia, a una altra galàxia, no? I aquests altres restaurants, com el celler de Can Roca, estan a una altra divisió, però és una divisió molt alta i molt, molt inaccessible.
Inaccessible no per preu, sinó per qualitat,
no, per
manera
qualitat,
de...
per
tot plegat, no?
Per tot plegat.
Per tot plegat. I al País Basc, què es fa?
Al País Basc es viu molt la gastronomia. Al País Basc, la diferència del País Basc amb la resta de l'estat espanyol és que es viu molt la gastronomia. I la diferència... Ara, jo ara aquests dies estic recordant molt un article que va publicar que té relació amb el del quilòmetre zero. Un article que va publicar el Rossend Domènech, el corresponsal del periòdico a Catalunya, no fa gaire, que potser recordaràs, que es deia Catalunya es menja malament. O no sé si era en pregunta o afirmació, no me'n recordo, però jo el tinc, el PDF el tinc al meu disc dur, al meu ordinador de casa, perquè el guardaré sempre.
Allò com a referència, eh?
Sí, i li va contestar el Quim Monzó a La Vanguardia, no li va contestar, va corroborar la seva mateixa opinió perquè pensava pràcticament el mateix, no? Que, o sigui, al País Basc es viu la gastronomia des de baix, vull dir, hi ha una passió per la gastronomia des de a l'hora de cuinar, a coneixement dels productes. El País Basc és petitet, és un territori més petit, i clar, dones una passa i pots estar amb un productor, vull dir, pots conèixer el producte des del, vull dir, que hi ha una relació molt directa, tot està molt més relacionat. I en canvi a Catalunya, que és el que venia a dir una mica l'article i que s'ha comentat moltes vegades, que va crear un cert debat en aquell, no sé si fa dos anys, una mica més, que es van publicar aquests dos articles, no? Que a Catalunya hi ha una gran gastronomia a l'alta cuina, no? Realment la Michelin es podia enrotllar millor encara, no? Perquè podien haver unes quantes estrelles més. De fet, la dels germans Roca per molta gent ha trigat massa. Però quan surts d'aquí, d'aquesta alta gastronomia i els restaurants claus que fan una cuina tradicional i tal, doncs hi ha un desert.
D'acord.
Hi ha un desert, perquè la gent... Catalunya és el país on els transgènics estan a les seves... estan com a casa seva, no? Vull dir, on més empreses hi ha de biotecnologia i molta d'ella relacionada a la investigació amb transgènics, que no es mira la qualitat de les coses tant com... Estem deixant perdre pues, una mar mediterrània, s'està pescant intensivament, vull dir, és que no és com el País Basc, no és com el País Basc.
O sigui, no tant per la manera de fer la cuina, sinó pel producte que es fa servir,
sí, sí,
també.
Sí, evidentment. I tenim un potencial increïble, perquè Catalunya hauria de ser... és que ho tenim tot, però la gent... tenim altres preferències. En realitat, la gent del carrer té altres preferències.
Que no la cuina, diguem-ne, com
una... la gastronomia, que és, que, no sé, és el més important, no?
Mm-hmm. Amb aquests restauradors, diguem-ne, d'alta cuina, aquesta és una qüestió que els preocupa molt? La del producte, la de trobar la...
Jo crec que a tots no,
A tots no.
No. Si a tots els restauradors d'alta cuina els preocupés el producte, els pagesos estarien millor del que estan, i cada any pleguen pagesos. A tot arreu pleguen pagesos, però a Catalunya no és més, no? I llavors jo crec que si tots els restaurants miréssim pel producte, pues, evidentment no estarien en la situació que estan molts pagesos, plegant cada any, a punt de plegar uns altres, amb la crisi, amb tot.
D'acord. El darrer cop que teníem a Valen Montgai ens explicava doncs l'aventura de Turí, per dir-ho així, de la fira de Slow Food, d'aquella manifestació, gairebé com si hagués estat això un bany d'una altra cultura de cuina, i ens retrobem amb Valen Montgai després que Slow Food hagi organitzat la fira al Gusto de Bilbao.
Sí.
Com està muntat això? I si té algun paral·lelisme també amb l'experiència italiana?
Ho intenta. Sí, ho intenta. A veure, en primer lloc, té relació amb el que comentàvem ara fa un moment. La Fira al Gusto, que es fa a Bilbao, és la rèplica espanyola del Salone del Gusto, que té lloc a Turí cada dos anys, que és l'activitat juntament amb Terra Madre, les dues activitats més importants de Slow Food a nivell mundial. Llavors, a Espanya s'ha volgut fer la Fira al Gusto, i per fer-la pues, es necessiten diners, es necessita una inversió. Una fira no, els primers anys només té pèrdues, no? Llavors es necessita una aposta clara, i aquesta aposta s'ha donat al País Basc, que és on s'ha vist el potencial de Slow Food, el potencial de la gastronomia i el que pot representar una fira en un futur. Llavors ja està, és això.
O sigui, on hi ha hagut més persones identificades amb la manera de ser de Slow Food, ha estat al País Basc, i per tant la fira nata a parar.
Els ajuts institucionals que hi ha al País Basc amb Slow Food és que estan anys llum de la resta de l'estat. També depèn de les persones, no? Vull dir, dels contactes i tot, però vull dir, allà es troben amb unes portes obertes que moltes vegades altres comunitats autònomes no es troben. No?
Era el primer cop que es feia?
No, és el segon.
El segon.
Sí, és una fira molt jove, el primer any no va anar gaire bé, el segon any ha anat millor que el primer, que en temps de crisi és molt, està molt bé, però encara li falta molta camí per recórrer, i ara haurà un tercer any segur, eh? I perquè, o sigui, en principi Slowfoot ha signat un contracte amb el BEC, que és, bueno, el Bilbao Exhibition Center, no? La, el que és Fira de Barcelona, la Fira de Barcelona, mm-hmm. Pues allà és el BEC, i bueno, falta veure bé una tercera edició com anirà. I
sí. I la intenció és la mateixa, reunir distribuïdors, productors...
Sí, 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 que sigui, principalment, que sigui l'aparador dels productes de Slow Food a l'estat espanyol. Els productes que defensa Slow Food, que es fiquen dintre de l'Arca del Gust, que és aquest catàleg que té la Fundació de Slow Food per la Biodiversitat, doncs és un catàleg que, o sigui, una ara mateix parlava, abans d'entrar a la ràdio, amb el president de la comissió de l'Arca, no? Que la comissió decideix els productes que entren dintre d'un país, doncs en el cas d'Espanya, de l'estat espanyol, doncs és les que decideixen quins productes entren. Prèviament han estat presentats pels diferents grups de Slow Food a tot el territori, no? I llavors, doncs ara, com que va haver una reunió coincidint amb la Fira del Gusto, doncs ara parlàvem amb el president i han entrat, s'han presentat unes 18 candidatures de productes per entrar en un sol any, havent-hi ja 30 productes a tot l'estat, no?
És molt, és poc?
És molt, és molt. És el, és molt? És l'estat espanyol és el que més potencial té de productes, vull dir.
D'acord.
Vull dir, Itàlia ens estan començant a mirar amb una mica de lupa, perquè clar, tampoc convé créixer molt ràpidament. Els productes, no? Que entren s'han de controlar, els productes que es mereixin, mm-hmm. realment entrar, s'ha de controlar els productors, qui són, com ho fan.
D'acord.
No com val el producte
perquè,
com a producte.
Com ens havies comentat, Valen, aquí caben des d'una varietat específica de tomàquets fins a un vi, fins
una
a...
raça animal, una raça animal, fins a un sistema tradicional de producció, també.
D'acord. És a dir, tot això pot entrar dins d'aquesta arca del gust, i que, d'alguna forma, aquesta arca del gust assegura, o hi ha un cert compromís, a poder donar suport a la producció específica d'aquest sí. producte que hi entra, no?
Sí, sobretot en el tema de la comercialització i difusió del producte, eh? Per exemple, doncs clar, amb les diferents activitats que organitza Slow Food al món, doncs sempre es dona facilitats als productors d'aquest producte per ser presents internacionalment en les fires, no? Com ara a Bilbao, no? Llavors, la Malvasia de Sitges, igual que la Mongeta del Ganxet, que són actualment els dos baluars catalans, que estan a l'Arca del Gust, lògicament, doncs han tingut allà un estant amb unes condicions immillorables. I aquestes condicions immillorables, doncs clar, hi ha hagut, doncs, a darrere, si fos altres productes igual, sempre hi ha un convivium, un grup de Slow Food a la localitat o al territori, que mira d'aconseguir, doncs, que aquestes condicions encara siguin millors. Un espai firal val molts diners, metro quadrat de fira val molts diners, doncs ja per un baluart val molts menys diners. I a més, doncs, ja, doncs, com és el cas de Slow Food del Garraf, que hem intentat, doncs, que els productors els costés menys diners encara, doncs hem anat a l'Ajuntament, els hem dit, bueno, doncs aquí tenim aquest tema, podem anar a Bilbao amb unes condicions immillorables, i ajudeu-nos. I evidentment, doncs, Turisme de Sitges ha sufragat totes les despeses que han tingut, o sigui, de fira, diguéssim, allà.
Que ha estat...
I llavors s'ha pogut anar, perquè tenim la sort de tenir un producte com la Malvasia de Sitges, que es diu així, Malvasia de Sitges, i no Mongeta del Ganxet, que fes a saber d'on està el Ganxet, pels que no ho coneguin, sí. No? Doncs el nostre producte estrella es diu Malvasia de Sitges, i anant pel món, doncs anem promocionant Sitges turísticament, també. Llavors l'Ajuntament això ho entès perfectament, i sempre que pot ens ajuda, perquè no ens perdem cap cita d'aquestes, perquè està clar que, o sigui, un producte local on s'ha de vendre's a la localitat. Llavors, a veure, els productors de Mongeta del Ganxet no s'han de guanyar la vida fora del Maresme i fora del Vallès, no? Llavors, si anem a estem promocionant un territori també turísticament, i llavors, pues, això l'administració ho entès perfecte.
Què en sabien a Bilbao de la Malvasia?
Bé, sabien força coses, perquè ja fa anys que la Malvasia és un baluart de Slow Food, i llavors, doncs, ja la coneixien, bueno, clar, la gent de Slow Food, els visitants a la fira, que són el gran públic, doncs potser no el coneixien. Llavors, bueno, doncs, bé, la gent que passava per l'estand, doncs, s'interessava, sobretot la gent quan passa per davant de l'estand de la Malvasia de Sitges, això ho vam veure a Turí també, oh, Sitges, La malvasia potser això, no, però Sitges ho coneix
tothom. Això no falla, eh?
Eh? I per això és bo que la malvasia de Sitges aprofiti, no? aquestes facilitats que dona estar dins de Slow Food. No?
Perquè... Ho pregunto per si són els restauradors els qui presten més interès al públic, si d'alguna forma una fira d'aquest tipus també interessa per fer encaix en el món professional.
Bueno, interès mostra qualsevol persona, sigui restauradora o no, o sigui públic, qualsevol persona del públic, no? Vull dir que tingui una sensibilitat per conèixer nous productes. Eh? Tothom quan ve una cosa desconeguda, si tens unes ganes de saber coses, pues, t'interesses per veure què és aquest producte. Mm-hmm. Eh? I llavors, doncs, bueno, i tot depèn de la persona. Vull dir, normalment hi ha qui va a una fira que organitza Slow Food, ja té aquesta sensibilitat. Per això és molt important ser-hi, perquè és un públic ja que no és un públic d'una fira alimentària com alimentària de Barcelona, no? Que van pues, grans cadenes d'hostaleria, va un públic especial.
Sí, és un públic ja amb interessos determinats, no? Exacte. Preguntava per si d'alguna forma entre els objectius de la delegació sitgetana hi ha doncs això, possibilitar que el producte vagi per a la taula d'algun restaurador o en algun restaurant determinat...
Possibilitats n'hi ha moltes, arrel de lo del quilòmetre zero, que ja en parlarem, sí. Doncs hi ha moltes perquè els restaurants que volen estar dintre del quilòmetre zero estan obligats a treballar productes de Slow Food. Llavors, un producte de Slow Food fàcil de tenir és un vi, perquè en el cas del vi dolç com la malvasia doncs caduca, diguéssim, no? Es pot tenir uns anys en el celler, que suposadament, teòricament, no ha de ser-hi uns quants anys, però no és un peix fresc que aguanta pues, només 3 o 4 dies.
Per tant, entre aquests objectius del futur hi ha això pot suposar d'alguna manera, i no sé si incorporar-se al club de Slow Food per un determinat producte vol dir poder-ne augmentar la producció, no? Que la malvasia entri dins una xarxa com pot ser la de Slow Food i la dels restaurants del quilòmetre zero, pot significar d'alguna forma que s'esgoti més ràpidament, que obligui d'alguna manera augmentar-ne la producció?
A veure, més que això, o sigui, la malvasia s'ha de vendre a Sitges.
I ja, o sigui, tot que això ja passa, no?
No.
No, no, no del tot?
No.
No.
O sigui, malauradament no, i s'ha de dir clar, vull dir, la gran majoria de restauració sitgetana no defensa la malvasia, això s'ha de dir, vull dir, és així. Llavors, a veure, som moltes vegades, i també és culpa del públic, vull dir, estem en una ciutat turística, i en un poble turístic, i llavors pues, moltes vegades anem a buscar altres coses de fora i valorem més les coses de fora que les de dins. Ara sí que hi ha, a veure, suposo jo que el vi dolç malvasia de Sitges el té molta gent, però quin restaurant de Sitges té avui la malvasia seca? La nova, que
la nova, que acaba de sortir, no?
A veure, automàticament hauria de ser-hi, o el blanc sugur, que és un vi que s'elabora a l'hospital, no sé, el que sí que pot facilitar aquest reconeixement exterior pot ajudar al reconeixement
interior.
I sobretot, Slow Food el que busca també no és que un productor es guanyi només ell la vida, sinó que Slow Food el que defensa és la varietat malvasia de Sitges. I tant malvasia de Sitges és la que es conrea a Sitges com a Ribes. O sigui, aquí, si tots coneixem les Canàries, no? Les Illes, a les Illes pues, es defensa molt la malvasia en general. Hi ha malvasies a les Illes, pues, la de Tenerife genèticament no té res a veure amb la de Lanzarote, la de Lanzarote no té res a veure amb la de la Palma, i aleshores aquí del que es tracta és de defensar la varietat, i principalment doncs, com a sitgetans pues, que l'hospital continuï amb la seva feina, que es guanyi bé la vida. A veure, van per davant de tots, vull dir, ara que vingui qui vulgui, que qualsevol celler del Garraf o del Penedès amb el vací de Sitges, que vingui qui vulgui, però vull dir, els que van al davant és l'hospital, i a Sitges pues, ho tenim claríssim, tots els sitgetans, i el que ens agrada és la malvasia de l'hospital, sí, la seca, la dolça, cadascú tindrà les seves preferències, però sí que ha d'haver una cultura allò gastronòmica per part dels sitgetans, per dir ostres, a veure aquesta malvasia de Sitges que fan, o aquesta altra malvasia de les Illes Canàries, o a Mallorca, a Banyalbufar, que hi ha, o la gran quantitat de malvasies que hi ha a Itàlia. hi ha més un sitgetà que quan surt fora i va en aquests territoris on són tradicionalment elaboradors de malvasies, tenen la curiositat per tastar quina malvasia fan allà. Jo que conec la meva, com és la d'altres llocs? Això és una cosa que hauria de ser més majoritària.
Ens queda l'atenció prou que diuen Valen, perquè donant la sensació en algun moment en què la malvasia rebia un cert suport col·lectiu. En restaurants que feien postres amb malvasia o que com a mínim feien plats combinant-los amb malvasia. S'ha perdut aquesta foguerada inicial, per dir-ho així?
No, es manté, Es manté, però si són els mateixos de sempre. Els restaurants que suporten la malvasia són els mateixos de sempre. Pues que hi hagi alguna incorporació, només faltaria.
Sí, sí, però els militants de la malvasia...
Però els militants són els mateixos, vull dir... No vull dir noms, però bueno...
No, és igual.
Tothom
ho sabem. I en canvi tothom coincideix en que es tracta d'un producte d'altíssima qualitat, no? No és allò de la militància pel fet senzill de ser un producte de la terra, sinó perquè la qualitat del producte...
Tothom que tasta la malvasia sé que aquest és l'última que s'ha incorporat al mercat després d'uns pocs anys que estava sense elaborar-se. A tothom jo no conec a ningú que l'hagi tastat, que li hagi dit que no li ha agradat. Vull dir, és que tothom, és que fins i tot ara el Joan se podrà comentar a la presentació del seu llibre. Es va tastar i van anar uns companys meus de Vic i amics seus també d'ell, i que va dir, ostres, que bona que està aquesta malvasia, sé que no l'havia tastat mai, és un restaurador molt, bastant important, Vull dir, ostres, que tothom que hi entén de vins li agrada la malvasia seca, però per què no l'han de defensar aquí?
O sigui, que això serà allò d'un profeta en su tierra i tal.
Sí, una mica va per aquí, vull dir, cal fer una crida, a veure, que no tot està tan malament, vull dir, a veure, hi ha restaurants a Sitges que evidentment promocionem el nostre vi, només faltaria, però jo crec que hauria de ser més, hi ha molts restaurants a Sitges, hi ha molts que no tenen ni res de malvasia de Sitges, vull dir, i molts, hi ha altres llocs que tenen una malvasia que no haurien de tenir també, malvasia de Sitges, elaborada a Sitges només n'hi ha una i és aquesta la que hauria de ser-hi, i l'altra
si algú vol conservar l'etiqueta, però més enllà d'això difícilment. Què és el quilòmetre zero i què és la filosofia del quilòmetre zero?
Bueno, la filosofia del quilòmetre zero va néixer a Turí. O sigui, la que s'ha implantat ara aquí a l'estat espanyol, no? Dintre de Slow Food Espanya, diguéssim, pues, va néixer a Turí arrel de conèixer que a Itàlia havien creat el quilòmetre zero a nivell de llei a la regió del Vèneto i Calàbria. Llavors allà els governants corresponents van decidir crear aquesta llei que obligava als menjadors col·lectius, tipus hospitals, escoles, a utilitzar productes de la regió, amb un percentatge marcat, que ara no recordo quin. Llavors, amb converses amb aquest periodista que comentava abans, el Rossend Domènech, em va dir, ostres, això haveu de tenir en compte, perquè això s'ha de fer allà, a casa vostra. Parlant dels restaurants, ja no aspirem a canviar el pensament dels polítics, no? Que evidentment no tenen cap interès en tot això. Polítics a nivell estatal,
Però sí que a Itàlia van anar pel dret.
Sí,
no al restaurant, sinó menjadors col·lectius, grans quantitats, per dir-ho d'alguna manera.
Clar. I llavors, quan vam veure que l'assequible per nosaltres era fer un projecte semblant dins dels restaurants, perquè és més assequible, no? Doncs evidentment vam decidir de tirar endavant. Sobretot, cal tenir en compte que el quilòmetre zero és un projecte que vol, com a objectiu, té el convertir els restaurants en prescriptors del consum local, però no només dintre el restaurant, sinó que volem que quan la gent arriba al restaurant vegi aquesta tendència, que és una tendència mundial, perquè la gent la segueixi no al restaurant, sinó a casa seva també. O sigui, més del 20% d'emissions de CO2 a l'atmosfera que provoquen l'engrandiment de la capa d'ozó, o sigui, precisament tot el contrari,
el forat a la
capa d'ozó, doncs venen motivats pel transport dels aliments. Estem veient ara, si anem a segons quins llocs de Sitges, cireres en aquesta època, vull dir, això és indecent. Com tants altres productes que consumim fora de temporada, el que ens obliga a portar-los de fora i a recórrer molts quilòmetres. Això és absurd.
Fem un parèntesi aquí, la gastronomia ha jugat molt aquesta carta diguem-ne, de l'exotisme.
Sí, clar.
En uns determinats èpoques de l'any.
Exotisme i esnovisme. Llavors, el quilòmetre zero vol això, vol reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i intentant, doncs, bueno, començar a veure si els restaurants que tenen uns cuiners, que en molts casos estan tan presents als mitjans de comunicació, que tenen un posicionament social actualment, doncs que pot ajudar, això per això s'ha creat.
És a dir, una influència en la societat que permeti. A Itàlia què ha passat? Des que per llei... Com s'ha mogut això? I ho preguntem per si d'alguna forma també es pot fer una certa extrapolació, no? No sabem com està el món de la pagesia a Itàlia i si veritablement hi ha més possibilitats de fer, o des d'un punt de vista de llei, de possibilitar aquestes coses que aquí, on els pagesos ja estan en una situació, bé, no cal ni dir-ho, perquè fa quatre dies es lamentaven públicament també de l'estat de misèria en el qual viuen hores d'ara.
La veritat és que sí, que estan en una situació molt, molt delicada, i realment és que tots, o sigui, és que si mirem a qualsevol persona que ens escolti, qualsevol, si mira a la seva generació més immediatament enrere, o a la segona més immediatament, o sigui, és que tothom tenim avantpassats pagesos o que provinents de zones rurals que han hagut de fotre el camp, o sigui, és que això ha sigut sempre, o sigui, des de tot el segle XX, o... I llavors pues, és una situació que cada cop estem deixant més espai a les multinacionals, cada cop ens donen més plàstic per menjar, vull dir, perquè això s'ha d'aturar perquè si no és que acabarem, bueno, realment, a veure, no sé, no crec que estiguem gaire bé, no? A nivell de salut tots,
a Itàlia us ha funcionat això?
A Itàlia no sé, perquè tampoc fa tants anys que van aprovar aquesta llei, però Itàlia jo moltes vegades ho comparo com el País Basc. O sigui, per mi, o sigui, té molt paral·lelisme al País Basc amb Itàlia, no?
És a dir, aquest apreci a la terra, aquest apreci al producte de la terra.
Sí. Evidentment és un país sencer, molt gran, i hi ha de tot, no? Però aquest apreci, vull dir, no sé, he estat amb una cuina... a Itàlia, a l'hora de dinar els cuiners, i bueno, ostres, com a totes les cuines del món, no? Ostres, tu, que és l'hora de dinar nostra i encara no hem fet res, vinga, va.
Què agafem?
Un plat de pastes, una mica d'alls a sofregir, amb tomàquets, aquests petits xerris, i vinga, passat per la paella i ja està. Amb els xerris que ens venen aquí no podíem fer aquest plat, si són horribles, si són dolents. I
jo crec que... Vols aquests xerris que no tenen gust a res?
Clar, que no tenen gust a res, doncs pues, a Itàlia no, perquè és un ingredient bàsic de la manida caprese, com es digui, no? Aquesta, de molts plats de pasta, tal. Doncs allà, llavors, pues, són productes que, o sigui, que no ens colen gols als consumidors allà, perquè han de ser bons productes. Llavors aquí sembla que aquí tot valgui.
Vaja, que visca el pa amb tomàquet, si el tomàquet és bo, i el pa també.
Clar, exacte. Clar,
i l'oli també, és clar. Però si no, malament rai. Clar. O sigui, hem perdut el fonament, diguem-ne, de la cuina en el sentit del producte.
Del producte, i moltes vegades llegeixo crítiques gastronòmiques. Aquest cuiner o aquest restaurant respecta el producte. Quan diu el crític gastronòmic que escriu això, quan diu respecta el producte, s'està referint a que no el cuina massa, però mai parlen de l'origen del producte, i és el més principal de tot. O sigui, perquè els cuiners hem arribat a on hem arribat socialment, tenir veu i vot als mitjans de comunicació com tenim, i mai es dona nom i cognoms al que ha elaborat un producte, que és el més important, és el principal de la cadena. Perquè aquesta persona, no sé, jo conec molts casos, no?, que estan fent una feina impressionant, amb una feinada que van a contracorrent, que estan subsistint com poden i fent unes coses que, ostres, que cuiden la feina que fan. I per què sempre es dona importància a un cuiner només? I aquí això és un problema, perquè no sé, conec un elaborador de xai que fa certificació ecològica, però que és biodinàmica a més, o sigui, ja que va en relació amb les llunes, amb tot, no sabria explicar què és biodinàmic. Jo he estat a casa seva, és un home que dona el pinso precolombí als seus animals, un pinso que ell ha anat recuperant varietats diferents, que si a França, que un grapadet que ell s'ha anat conreant, s'ha anat multiplicant, per no donar cap transgènic als seus animals. Ostres, aquest senyor es mereix un monument, aquest senyor es mereix estar al costat quan es parli d'un cuiner que ha cuinat el seu producte. obligatòriament s'ha de mencionar el seu nom.
Pregunto una bestiesa. Li surten els números, aquest senyor?
Sí, li estan sortint.
Li estan sortint els números.
Clar, sí, sí, perquè...
Perquè sempre hi ha algú que deu saber apreciar això.
Clar, clar.
Vaja, és... volem creure, no?
Exacte, que això és així. Exacte, perquè, a veure, el preu d'aquests productes, doncs, és un altre. A veure, aquest home fa xai, doncs, no és el mateix, el xai d'aquest... No val el mateix preu de quilo, el que val el xai d'aquest senyor que el d'una cria intensiva, lògicament. Però és que s'ha d'anar per aquí, s'ha d'anar per aquí. Un xai ha de pasturar i no pot ser que no vegi la llum.
Els restaurants del quilòmetre zero estan obligats a alguna cosa?
Sí. Sí. El maco d'aquesta iniciativa...
Ja us ho preguntem per això, eh? Sí. Tant la Salseta com el restaurant La Nansa són els dos restaurants, els dos primers restaurants de Sitges s'afegeixen, que estan dins aquesta iniciativa.
El maco d'aquesta iniciativa que s'ha creat dintre de Slow Food Espanya, però l'hem creat els cuiners de Terra Madre. O sigui, Terra Madre, que hem comentat abans que es feia paral·lelament al Salón del Gusto, és una xarxa de xarxes. Una xarxa d'uns 5.000 agricultors, productors, perdó, que al mateix temps conviuen amb una altra xarxa de cuiners i una xarxa d'universitats, no? Llavors, la xarxa de cuiners de Terra Madre, els de l'estat espanyol, concretament, doncs vam decidir crear això del quilòmetre zero dintre de Slow Food Espanya, el Tornar de Turí. Doncs vam crear un fòrum a internet i un blog. Llavors, en aquest fòrum només poden participar cuiners i a l'hora de crear, de sortir la iniciativa del quilòmetre zero, vam dir, bueno, anem a establir els criteris que del quilòmetre zero, no? Perquè un restaurant pugui entrar. I això ha sigut un projecte que s'ha anat bastant, s'ha creat amb la col·laboració de tots aquests cuiners, una cinquantena de cuiners. Molts, 50 cuiners, hi ha 38 restaurants, vull dir que alguns no han entrat, perquè no es pot complir d'un dia per l'altre. Llavors, aquests criteris estableixen que el cuiner, perquè aquí han entrat els cuiners, no els restaurants en realitat. O sigui, el cuiner ha de comprar directament al productor.
Sí.
Llavors, perquè un restaurant pugui estar dintre del quilòmetre zero, el cuiner, ha de tenir un nombre de 5 plats a quilòmetre zero a la carta. No tota la carta ha de ser quilòmetre zero. 5 plats han d'estar a la carta. I d'aquests 5 plats, doncs, perquè un plat sigui considerat quilòmetre zero, doncs el 40% dels ingredients s'ha d'haver comprat directament al productor. D'aquest 40%, bueno, o sigui, la resta, el 60%, si no estan comprats directament al productor, han de ser o bé ecològics o bé productes protegits per Slow Food.
D'acord.
I veure una mica grans...
O sigui, com a mínim 5 plats de la carta han de complir aquests requisits.
Exacte.
Una pregunta molt òbvia per qui ens escolti. Qui ho pot vigilar, això, Valen?
Doncs els Convivia, que és Slow Food, diguem els Convivia, que per la gent que no entengui són els grups de Slow Food al territori, per exemple, Slow Food del Garraf, Slow Food del Vallès, o de Bilbao o de Madrid, aquests són els que avalen al restaurant.
Entesos.
Però després hi ha un agent dintre de Slow Food Espanya, perquè a veure, el restaurant ha d'omplir unes fitxes. Aquestes fitxes diu a qui compra, quins són els plats que són de quilòmetre zero, com es diu, i a qui compra, amb nom, cognoms, adreça, telèfon, tal. Llavors a Slow Food Espanya hi ha un agent que truca al productor. Escolti'm, aquí hi ha un senyor que diu que li compra. Que el productor...
És cert això que vostè li ven?
Si el productor no li ven a aquest restaurant, no serà tan burro de dir sí, aquest senyor en compra.
Perfecte. Llavors... O sigui que hi ha tot un seguit d'informacions que certifiquen que el restaurant compra el productor que hagi de comprar i que, per tant, aquests 5 plats, com a mínim 5 plats de la carta, entren dins les especificacions que Slow Food marca per aquells restaurants que vulguin entrar en el quilòmetre zero.
Sí. Sí, sí. I llavors, a veure, hi ha hagut algun restaurant que s'ha hagut de... que se li ha... No ha pogut entrar perquè no complia amb els requisits, ha presentat la fitxa i tot, però no, realment s'ha vist que no complia, i de tots els cuiners que formen el fòrum aquest, doncs no tots han presentat fitxa, vull dir que aquí no ha entrat tothom que ha volgut, vull dir que és una mica complicat per un restaurant d'un dia per l'altre intentar complir amb els requisits, perquè els restaurants tenim un, com tothom, no? Tenim una forma de treballar i això és una filosofia que s'ha de començar un dia a dir, bueno, avui començo i vaig cada dia donar-li una passa més. i fins que no comences, doncs és molt difícil. Ara quan comences, doncs...
una qüestió molt òbvia, a partir del que ens deien Valen a l'inici de la conversa, és més fàcil, diguem-ne, pels restaurants del País Basc posar en marxa iniciatives com la que suposo que no fàcil. Per restaurants d'altres llocs d'Espanya.
Però és molt fàcil perquè tenen el productor a prop.
Això
però pot
refereixo.
Ser ni a prop i molt lluny, perquè a 8 quilòmetres tenim pagesos. Aquí a Sitges tenim a 8 quilòmetres, tenim pagesos, però potser hi ha restaurants que no han trepitjat mai la terra. Llavors, d'aquest serveix tenir un productor a prop si no has anat mai a veure.
D'acord.
Vale? Llavors, el que sí que tenen molts cuiners bascos és que, a part de tenir-los a prop, els productors hi van, i trepitgen a terra i parlen amb el productor. Aquí del que es tracta és d'establir una relació amb el productor, conèixer els seus problemes, el productor ha de conèixer els problemes del restaurant i les necessitats del restaurant.
Sí, el cuiner va mirar, o el del restaurant va mirar les tomàquets, va mirar la verdura, va mirar el que sigui, el productor li explica, mira, aquesta temporada això va així, o va d'una altra manera, o no ha sortit, tal, etc.
Aquest producte, aquest carbassó, ja s'està acabant perquè ja entra el fred, i ara doncs, les carbassó està en el seu millor moment perquè vol fred, totes aquestes coses s'han de conèixer.
Això implica una feina afegida, està clar.
Oh, i tant. Sí, sí,
una cosa és claríssim, que t'arribin les caixes a casa, i una altra cosa és que...
Mira, en els dies, el dilluns 14, a la Fira del Gusto, vam fer una trobada d'ecocuiners. Llavors, per allà van passar, bueno, hi havia el president de Slow Food, hi havia el cuiner aquest, que igual que els germans Roca, tothom preveia que es li donaria la guia Michelin, la tercera estrella Michelin, l'Andoni Luis Aduriz, el Mugaritz, i que finalment no li van donar, però li caurà l'any que ve segur o l'altre, vull dir, serà amb tres estrelles. Llavors, a part d'aquesta taula així presidencial una mica, vam fer aquest event va consistir en que els diferents cuiners, ecocuiners, anaven pujant amb un micro, no?, i anaven explicant la seva experiència amb els productors, no? I llavors, bueno, ara ja no me'n recordo per què venia tot això, però bueno...
Venia per aquesta relació entre el cuiner i el productor i l'esforç suplementari que suposa pels cuiners.
Exacte. Aquesta militància ens demana un sacrifici. Lògicament, jo tinc productors al restaurant que si jo volgués, no productors, perdona, proveïdors, que si jo volgués em portarien el 80% del gènere. O sigui, amb una trucada de telèfon ho tindria tot solucionat. Vale? D'aquesta manera, jo per exemple, només en el tema dels formatges, si tinc 5 formatges, tinc 3 elaboradors de formatge, són 3 trucades de telèfons, 3 seguiments, 3 pagaments d'una agència de transport com Segur o qui sigui, que jo aquests formatges podria comprar aquest proveïdor que us dic, però m'agrada més parlar amb el que elabora el formatge i preguntar-li què has tret un formatge nou, i que m'agrada més la relació aquesta personal. Llavors, aquests petits productors pues, tenen, a veure, tots són empreses petites i tenen la seva feina. En lloc d'arribar a les 10 del matí, quan tu arribes al restaurant i que en poc temps, en mitja hora o així, comenci a arribar-te al gènere i comencis a poder-lo preparar, doncs això, treballant amb petits productors no passa. T'arriben a l'hora de dinar, 3 hores més tard. Ja el que volies fer aquell dia ho has de fer l'endemà. Vull dir, sempre hi ha problemes i és... O sigui, En resum, el que és això és un compromís amb el productor, un compromís i que saps perfectament doncs, que un productor doncs, ha de cuidar animals, que els ha de donar de menjar cada dia, té 50.000 problemes i a més t'ha de portar el producte, doncs que has de tenir en compte això, que escolta'm, un dia et vindrà tard i un altre dia també.
Quan es va pel món hi ha molta gent compromesa, o tal i com estan les coses...
Com a mínim amb aquestes iniciatives sabem que no estem sols al món. Molts no n'hi ha, perquè és el que dèiem abans. Si n'hi haguessin molts, els pagesos no tindrien tants problemes. Però, com a mínim, estem fent una feina que diu, no, hosti, no som il·luminats, perquè no estem sols. Vull dir, que no sé si tindrem raó, no? Però com a mínim no estem sols. No?
Ho pregunto per si a vegades un té la sensació que està demanant o li agradaria que passés allò que li passava al seu pare, a la seva mare, o al seu avi, o a la seva àvia, que anaven a comprar els tomàquets a la cantonada, el senyor que es feia, tal, etcètera, etcètera. Mira, i en el fons... si no és demanar res de l'altre món.
Mira, jo amb aquesta trobada d'ecocuiners, que van passar per allà entre 10 i 15 cuiners perquè cadascú va explicar la seva experiència, vaig dir el mateix que us diria ara. O sigui, abans, fa anys enrere, jo al restaurant rebia productes, per exemple, les verdures, Estic totes immaculades, unes cols rodones fabuloses, ni un forat, les albergínies totes iguales, perfectes, els tomàquets, tot, tot era perfecte. I al passar a l'ecològic, perquè Slow Food no demana que passis a l'ecològic, demana que passis a lo proper, que estigui ben fet, que, no, que respecti el medi ambient a l'hora de produir-se, però no té per què ser ecològic. Però jo, a més, compro producte ecològic. No? Doncs, ostres, obres una col i et surten cargols, està foradada perquè se l'han menjat una mica els cargols, surt de, potser surt una vespa, ja,
sí, sí,
va, sí. Ostres, dius, i llavors fas la reflexió, dic, què estava comprant jo abans? Plàstic. Perquè és lògic que hi hagi insectes entre els nostres productes aliments. Si són bons, els dolents eren els d'abans. Perquè si, si, una, si hi havia moltes quilos d'albergínies o quilos de tomàquet i estaven tots perfectes, quants productes nocius haurien de tenir perquè els animals no anessin allà a menjar-se'ls? És ara que estan bruts de terra, que tenen forats que, dels insectes i que apareixen els cargols. I, ostres, pues jo ara, quan miro cap enrere, dic, ostres, ara que està brut i que té mala presència, ara és quan estan bons.
Tot això es pot trobar per aquí a la vora?
Sí,
sí.
I tant, qui vol ho troba, evidentment, perquè si, jo compro, o sigui, compro un pagès d'aquí de Vilanova, vull dir, si jo compro, pot comprar qui vulgui, i ara ja, a més, hi ha aquestes cooperatives de consum ecològic, i cada cop s'estan creant més, són grups de consumidors que contacten amb un pagès i aquest pagès els hi prepara la compra setmanal i els hi envia a casa seva. Vull dir, ni, no s'han de moure ni de casa la gent. Vull dir, avui dia estem a l'era de la informació, de les comunitats, internet, dels telèfons mòbils, que estiguis on t'estiguis i t'has oblidat, pots, pots trucar. Vull dir, és que tenim les màximes facilitats del món per tot.
Una qüestió molt òbvia també en aquesta època. Això d'alguna forma repercuteix en el preu.
Repercuteixi no, perquè clar, si estem estalviant intermediaris, no és tan car. El que hem de tenir clar és una cosa, és que hi ha molts productes o, sigui, o molts transformats que estem pagant, quan paguem, quan els paguem, hem de mirar que seran barats, potser, o els costaran pocs diners, si mirem el preu final, però hauríem de mirar el cost real, perquè moltes vegades són productes subvencionats. I per això són més barats, però les subvencions surten de diners públics i els diners públics surten de les nostres butxaques igualment. Llavors, clar, el producte ecològic no està subvencionat, vull dir, pot ser més car, sí, és més car, però bueno, és més bo i potser necessitem menys quantitat per donar aquell gust a aquell producte. És un producte de temporada que està perfecte de gust.
Jo pregunto per si veritablement no hi ha client que davant d'un plat d'un producte com cal digui no m'agrada, sinó que tothom cau retut davant la qualitat del producte, si és bo,
sí, si és
i
bo,
si està ben
sí,
fet.
I tant.
Aquí no hi ha, diguem-ne, discussió possible davant,
no,
davant d'això, no?
Hi ha un producte que defensa Slow Food d'aquí de casa nostra, és el gall del Penedès. Tu fas una elaboració amb gall del Penedès i té, és que és molt diferent de gust de qualsevol altre pollastre. I a Sitges no es pot comprar gall del Penedès, no hi ha ningú que el tingui, el gall del Penedès, a Sitges. O sigui, qualsevol consumidor no pot anar... Jo no conec, no dic el 100%,
sí, sí. Fins jo, on en valen Montgai puc conèixer?
Sí, jo els llocs que conec que venguin pollastres, jo no conec cap lloc que vengui gall del Penedès, per exemple. Llavors, no sé, el públic hem de buscar. I segur que hi ha molts sitgetans a la Fira del Gall aquest cap de setmana que estan comprant galls i coneixen el gust.
O com a mínim que tradicionalment cada any clar, hi van per comprar el capó de Nadal o hi van per comprar
exacte,
el gall, no?
Per què anem a comprar aquests productes en dates concretes? Que la resta de l'any que ens flagelem o què? Ara, quan volem menjar bé, sí que sabem on hem d'anar, eh?
D'acord, d'acord. A veure si ara seran els bascos els que ens faran descobrir les coses bones que tenim a casa.
No, jo espero que siguin nosaltres mateixos, vull dir, no sé, tothom fa feines, no només des de Slow Food, vull dir, des de fora també hi ha gent que treballa per la biodiversitat, per una alimentació sana i una alimentació bona, i llavors, però bueno, evidentment, tothom surt, tothom viatja, vull dir, hem de mirar el que es fa fora. No sé, ahir veia imatges d'un al YouTube, no? Unes imatges d'un mercat del País Basc, i veia uns bolets allò frescos de l'època, una sèrie de parades que dius, aquí no, aquí veiem les parades, totes les parades són iguals, totes les parades són iguals. Vull dir, doncs no, hi ha una parada amb més no sé, preeminència de bolets, un altre, productes que portin els pagesos a vendre. Això és el que ens falta, productes que portin els pagesos, però autèntics pagesos, no gent que faci veure que són pagesos. No?
Allò de sempre, hem cuidat la part de dalt i hem menys tingut la part de baix. No?
Doncs sí,
i no hi ha la cuina de dalt si no es vigila el producte de baix, està clar. Exacte. Arribat de Bilbao, en Valen Montgai, de la Fira, el Gusto de Slow Food i també del Convivium, que s'ha celebrat a Bilbao durant aquests darrers dies, entre l'11 i el 14 de desembre. Valen, gràcies per estar aquí matí nosaltres. En continuarem parlant, com no, en la mesura que aquest 2010 també sigui prolífic en esdeveniments d'aquest tipus. No deixarem la gastronomia, però ara encara marxarem una miqueta més enrere en el temps, perquè en Joan Cell es va capbussar amb l'arxiu de menús que hi ha a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, i d'allà han aparegut coses molt bones i molt anecdòtiques, com que la malvasia era un àpat de reis. I tornem de seguida. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.